Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Hola, molt bon dia a tothom. Lloret presenta el Pla Local de Joventut, una eina per satisfer les necessitats i donar veu als joves del municipi. Dissenyar les estratègies per facilitar el desenvolupament d'aquest segment poblacional a 4 anys vista és un dels objectius del Pla Local de Joventut, que tot just fa unes setmanes a ple juliol, al ple de juliol, volem dir, es va aprovar per unanimitat. El document dona llum verda a l'impuls i la implantació de polítiques relatives a l'àmbit de l'educació, el treball, la salut, l'oci, la cultura, entre altres. De seguida sabrem els detalls d'aquest extens pla d'actuació que, com hem dit, ha de preveure i donar la cobertura necessària al públic més jove de Lloret fins l'any 2020. En parlarem d'aquesta qüestió amb el regidor responsable de l'àrea, que és Cristian Fernández. És el tema d'obertura d'avui, dijous 18 d'agost, un dia en què també desgranarem altres temes interessants per Lloret. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Els joves avui tindran un protagonisme rellevant en el programa. Ens expliquem després d'abordar el Pla Local de Joventut de Lloret. També ens farem ressò que el Consell Comarcal de la Selva ha contractat 5 joves lloretencs mitjançant el programa anomenat Fem Ocupació per a Joves. Als usuaris d'aquest servei els ha permès obtenir un contracte laboral de 6 mesos. A més, a banda d'adquirir experiència en l'empresa, podran assistir a una formació de 90 hores relacionada amb la seva especialitat. De tot plegat, en parlarem amb Elisabet Estany, del Consell Comarcal de la Selva. Tindrem temps per escoltar la càlida veu de Guillem Soldevila. L'artista menorquí és el pròxim convidat del cicle de concerts Música Santa Cristina. Demà divendres serà a Lloret a partir de 2:15 de la nit a la plaça del Pi per presentar les cançons del seu últim i tercer disc titulat Amor a Mort. Tindrem temps per conversar amb ell durant una estona. I per últim, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, ja és a punt d'arrencar. Recordem que un any més Lloret hi participa de forma activa. D'una banda, amb dues representacions de companyies lloretenques a Girona i de l'altra amb l'exhibició al Teatre de Lloret d'una obra a càrrec d'una formació d'Israel. Ens donarà tots els detalls el director del certamen, l'actor Martí Peraferrer.
Tota aquesta informació la complementarem, com sempre, amb la previsió del temps, amb el repàs dels titulars i també el repàs dels diaris. A la producció hi tenim a l'Eduard Lanzas i aquí en directe posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3 minuts, el que fem és donar pas a Miquel Bernis perquè ens expliqui quin temps tenim previst per avui i si, com va passar ahir, tornarem a tenir pluja o ha estat una cosa puntual. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. 22 graus aquest matí en una jornada que comença amb un ambient molt xafogós. La humitat supera el 85% en aquestes primeres hores de dijous. Hi ha força bandes de núvols prims, encara restes d'aquestes últimes hores. De fet, ahir a la tarda van arribar a ploure 1,5 litres a causa de les tempestes que es van acabar acostant desgastades cap a la costa durant la tarda. Avui esperem un dia no tan diferent com esperàvem de l'anterior. A la tarda repetiran altre cop les tempestes en molts sectors de la Catalunya central i en comarques del Prepirineu, i novament el desplaçament de les tempestes serà de l'interior cap a la costa. Per tant, no descartem del tot que pugui tornar a aparèixer algun ruixat aïllat a la tarda vespre al voltant de Lloret, tot i que el més probable és que això avui no passi, avui no es repeteixi. Esperem que al migdia sigui quan més predomini el sol, els núvols prims s'aniran esqueixant amb el pas de les hores, i per tant al centre de la jornada és quan més clarianes hi haurà. Després tornaran a augmentar els núvols, com dèiem, a causa d'aquestes tempestes que es tornaran a formar a l'interior. De cara als dies vinents, demà esperem menys inestabilitat, més predomini del sol, però altre cop dissabte els ruixats s'han de tornar a formar, probablement més concentrats a l'oest, més en sectors del Pirineu Occidental, Prepirineu, per tant més difícil que s'arribin a acostar a la costa durant el dissabte, que es preveu amb molt més sol que no pas núvols. I, de fet, a partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve, el temps ha de ser molt estable i sense grans nuvolades ni al Pirineu ni tampoc a la costa. Pel que fa a temperatures, aquest migdia el termòmetre es quedarà una mica més curt que no pas ahir, però demà i dissabte els termòmetres s'enfilaran fins i tot més que en dies anteriors i, per tant, esperem un pic de calor de la setmana aquest divendres i dissabte. Diumenge, dilluns, tornarien a baixar els termòmetres. Destaquem també que el cap de setmana probablement aparegui puntualment la tramuntana. Entre dissabte a última hora i diumenge es deixarà sentir en molts sectors de l'Empordà i també fins i tot del sud de la Costa Brava.
Ara que passen 6 minuts de les 8, anem amb els titulars. I comencem fent-nos ressò que Mariano Rajoy i Albert Rivera reuniran avui per quarta vegada per intentar desbloquejar la investidura.
La reunió del comitè executiu del Partit Popular d'aquest dimecres no ha desbloquejat la situació perquè no ha aclarit si acceptava les 6 condicions que Ciutadans va fixar per començar a negociar. Els populars només han obert la porta a encetar converses, però no han concretat res.
Ciutadans mostra sorpresa per la manca de concrecions a l'executiva del Partit Popular i li retreu que hagin perdut el temps per res. Per la seva banda, el socialista Pedro Sánchez reitera el no a la investidura.
El líder del PSOE ha negat que Rajoy sigui l'única opció per evitar les terceres eleccions i ha advertit al candidat popular que si abans de demà divendres no fixa data i hora pel debat d'investidura, els socialistes exigiran l'actuació de la presidenta del Congrés.
Des de la Generalitat, Neus Munté assegura que el procés està més viu que mai i que va al ritme previst.
La consellera de la Presidència i portaveu del govern avisa que l'independentisme no s'acoverteix davant les amenaces. Munté ha fet aquestes declaracions com a avís a tots aquells que volen el procés mort i enterrat i que, malgrat tot, no paren de fer-hi referència.
Un senador del Partit Popular demana al Papa que cridi l'atenció a l'arcabisbe de València.
Noves afirmacions homòfobes d'Antonio Cañizares encenen els ànims del Partit Socialista del País Valencià, de Compromís i també d'Hipólito Suárez, senador de per Gran Canària. En l'homilia d'aquest dilluns, l'arcabisbe ha tornat a comparar la ideologia de gènere amb els pitjors mals de la humanitat, en aquest cas amb l'imperi nazi.
Ara obrim plana de societat. El col·lectiu del Banc Expropiat de Barcelona ocupa una antiga sucursal bancària a la travessera de Gràcia.
Asseguren en un comunicat que l'espai és provisional i que la intenció segueix sent tornar al Banc Expropiat.
6 detinguts en un operatiu dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues en locals d'oci nocturn i prostíbuls a Barcelona.
Els detinguts d'entre 31 i 46 anys són 3 homes de nacionalitat espanyola i un xilè i 2 dones de nacionalitat romanesa, amb domicili a Barcelona i Martorelles, al Vallès Oriental. Els agents van intervenir haixix, cocaïna, marihuana, munició i més de 35.000 euros en 4 escorcolls.
També a Barcelona, Fraternitat de Baix guanya el concurs de carrers guarnits de Gràcia.
El pescador gegant que presideix el carrer Fraternitat de Baix ha estat el més votat entre els 20 carrers i places que han participat en l'edició del concurs de guarniments. Amb només un punt menys hi ha hagut el carrer Joan Blanquès de Baix de Tot. El tercer premi ha estat pel carrer Tordera. A continuació han quedat la travessia de Sant Antoni i el carrer Progrés.
Seguim. 8.650 hectàrees afectades per la tempesta i la pedra a Lleida.
Els camps d'una quinzena de municipis del Pla d'Urgell i de la Noguera perdran entre el 15 i el 80% de la collita de fruita, farratge i panís.
Cotlliure suspèn els focs artificials de la Festa Major per motius de seguretat.
L'esdeveniment aplegava 100.000 persones al port, però s'ha sacrificat a causa de les mesures extremes de seguretat implantades a tot França per la por dels actes terroristes com el de Nice.
una desena de ferits en un accident de tren a prop de Montpellier.
El sinistre ha passat al municipi de Lunel quan el tren circulava a 140 km per hora i ha xocat contra un arbre que havia caigut a la via.
El fill del narcotraficant El Chapo s'ha segrestat a Mèxic per una banda rival de narcotraficants.
Un dels fills del narcotraficant mexicà Joaquín El Chapo Guzmán es troba entre els 6 segrestats d'aquest dilluns a la matinada en un restaurant de la població turística de Puerto Vallarta. La fiscalia apunta com a motivació del segrest a una possible revenja entre bandes de narcotraficants.
Vacunació massiva i contrarrellotge a Àfrica per combatre una epidèmia de febre groga.
L'Organització Mundial de la Salut vol vacunar 14 milions de persones el més ràpid possible per intentar aturar una epidèmia que ja ha matat 400 persones a la República Democràtica del Congo i a Angola.
El desgel a Groenlàndia pot deixar al descobert una base militar americana de la Guerra Freda.
L'escalfament del planeta pot fer aflorar sorpreses amagades en el gel durant les pròximes dècades.
De l'àmbit cultural, destaquem que ha mort Víctor Mora, creador del Capitán Trueno.
Mora, nascut a Barcelona el 1931, havia publicat des del 1960 contes, novel·les i còmics traduïts a diversos idiomes. Un dels més cèlebres van ser els relacionats amb aquest cavaller de l'edat mitjana, firmant amb el pseudònim de Víctor Alcázar, juntament amb el dibuixant Miguel Ambrós.
En esports, el Barça remata la feina contra el Sevilla guanyant 3-0 i es proclama campió de la Supercopa d'Espanya.
Dos gols d'Arda Turan i un de Messi han servit perquè els Blaugrana tornin a derrotar el conjunt andalús que ha acabat escaldat per un global de 5-0. Els de Luis Enrique aixequen el primer títol de la temporada i la dotzena Supercopa espanyola del seu palmarès.
Als Jocs Olímpics, la selecció masculina de bàsquet ha humiliat França amb un contundent 92-67 i s'ha classificat per les semifinals.
Amb un atac mortífer i una gran defensa, la selecció espanyola ha sumat un triomf incontestable contra un rival impotent i lluitarà per les medalles olímpiques. Pau Gasol s'ha convertit en el màxim taponador de la història dels Jocs, superant a Stojan Brankovic.
I als Estats Units serà el rival en les semifinals.
Els nord-americans s'han imposat clarament a l'Argentina per 105-78. Kevin Durant, amb 27 punts, ha liderat aquest triomf.
I amb aquests titulars ens situem a les 8:12.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat una plaça d'agent de la policia local mitjançant concurs de mobilitat horitzontal vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es podran presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, o IAC, fins al 22 d'agost. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'IAC.
Parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido es aplicable tanto a mujeres como en hombres y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Torna al FITAC, el Festival de Teatre Amateur de Girona. Aquest estiu refresca't amb el millor teatre amateur del món. Del 23 al 27 d'agost a Girona i a 12 municipis més. Fes un glob de teatre, fes un glob de FITAC, amb el suport de la Diputació de Girona. Més informació a www.fitac.cat.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Un cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a Pedapa. Un espai creat per a tu, a Pedapa, com a casa.
Cafè de pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'Avinguda de Vidreda 6 i el Rieral, a l'Avinguda de Josep Pla i Casadevall 12.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Els caps de setmana del mes d'agost teniu una cita amb el cicle de concerts Música a Santa Cristina. Aquest divendres veniu a escoltar Guillem Soldevila.
Música a Santa Cristina. Entrades anticipades al Museu del Mar. També a taquilla el dia del concert. Més informació a musicasantacristina.org. El dissabte 27 d'agost, al Teatre de Lloret, en el marc del Festival Internacional de Teatre Amateur, no et perdis l'obra de teatre Vital Sings, una representació de la companyia israeliana Galgal Teatre. Vital Sings, el dissabte 27 d'agost a les 9 de la nit, al Teatre Municipal. Preu de l'entrada, 5 euros. Les agrupacions de teatre de Lloret, Quantus i Mueca, presentaran la companyia i la sinopsi de l'obra abans de començar.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Departament de Medi Ambient de Lloret de Mar.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom, passant 2:15 del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Avui és dijous 18 d'agost i toca parlar del Pla Local de Joventut, perquè Lloret compta amb un de nou. El document, elaborat per la Regidoria de Joventut del Consistori amb la participació de joves i experts, recull les estratègies i les polítiques del departament de cara als propers 4 anys.
La missió és detectar necessitats, recollir propostes per crear i consolidar serveis que facilitin el desenvolupament futur dels joves.
Els àmbits d'actuació d'aquesta eina són diversos, des de la trajectòria educativa a la laboral, passant per l'habitatge, la salut, l'oci, l'emancipació i la cultura. Aquí als estudis ens acompanya el regidor de Joventut, Cristian Fernández. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per què s'ha decidit a renovar el Pla Local de Joventut?
Bé, no ha sigut una decisió tant en quant el Pla Local de Joventut de 2012-2016 ja s'havia exhaurit i havien de renovar un de nou fins al 2020. Això és indispensable per optar un tema de subvenció de Generalitat.
Val, per tant, cada 4 anys s'ha d'anar renovant.
Correcte.
I què és el que més destaca d'aquesta renovació?
Bé, el que destaca aquesta renovació sobre l'anterior Pla Local de Joventut és una enquesta que es va fer a prop de 300 joves sobre totes les matèries de Lloret, des de la cohesió social, territorial, la salut, l'oci, el treball, l'educació. Va ser un tema d'acord de pressupostos de fa uns anys i era una condició indispensable per fer una renovació del Pla Local de Joventut.
I quines conclusions se n'extreuen d'aquesta enquesta?
Bé, de conclusions, sobretot el pla d'acció sobre aquests objectius que s'han de dur a terme. O sigui, són prop de 60 punts en aquest Pla Local de Joventut que aglutinen molts aspectes de manera transversal amb altres departaments del consistori, com pot ser treball, pot ser benestar i família, pot ser educació, i la veritat és que són moltes línies d'acció envers en aquests camps.
però què podríem remarcar, no? D'alguna cosa que contingui aquest pla de joventut que pugui ser rellevant?
Doncs tot el que sigui en inserció laboral, per exemple, a partir del tema de tarda jove, garantia juvenil, és un tema que el preocupa molt al jovent, sobretot la franja d'edat dels 19 als 25 anys, el tema laboral, doncs tot el que sigui l'assessorament des de l'Ajuntament, doncs és un exemple molt, que tenim molt en compte.
Perquè, per exemple, quin tipus d'assessorament es fa?
Ells venen al puntet i sempre busquen una miqueta d'orientació, no? A partir de la garantia juvenil, doncs els hi mostren el que és una miqueta el panorama actualment i diguem que és una manera de direccionar cap a on han d'anar en la recerca de feina i també, doncs, a part d'això, en recerca de com poder, doncs, ampliar els seus estudis.
Ara el pla ja està aprovat definitivament, ja és vigent?
El mes passat, durant el ple ordinari de juliol, es va aprovar, haig de dir que per una unanimitat, que va ser això tot positiu. Això vol dir, doncs, que evidentment es va fer una bona feina, no tan sols era una cosa que volien que s'aprovés per l'equip de govern, sinó que tots els membres de l'oposició també estiguessin implicats. Vam fer una feina, doncs, d'informació i vam estar, doncs, revisar certs punts, i al cap a la fi, doncs, això significa que el pla local és, anem en la bona direcció, si l'aprova tot el consistori.
I a través d'aquest pla es pot extreure alguna conclusió de l'enquesta de quin és el perfil del jovent de Lloret? O...
Tenim un perfil molt diferent envers les àrees envers la comarca de la Selva i Girona. Tenim molt més immigració que restes de poblacions i també, doncs, preocupacions que no hi tenen, per exemple, durant el tema del turisme, no? Que ataca molt a Lloret, però per exemple hi ha altres poblacions que el tema del turisme no hi toca. O el tema del treball també, tenim una data d'ocupació molt més alta de jovent que en altres indrets, sobretot per al tema estacional, les feines d'estiu, tot això, que en altres llocs no tenen.
I quines són les principals necessitats dels joves? El treball seria el més destacat?
Sí, les preocupacions principals dels joves, segons s'ha recollit aquest pla local, són la feina, però també sí, és veritat que també tenen molt en tema el tema de la cohesió territorial, la social, i temes com salut i l'oci sí que és veritat que hi tenen. Però per damunt de tot, el treball és una preocupació a dia d'avui, doncs, molt més latent.
I regidor, no sé si cal afegir alguna altra dada que puguem comentar, que li agradaria de donar a conèixer a la població.
Bueno, tan sols que aquest pla local, encara que s'hagi desenvolupat des de l'àrea de joventut, sí que és un document viu que amb el que treballarem amb la resta de departaments, perquè per la fi hi ha temes, sempre diem, no? La regidoria de joventut és com un mini ajuntament, no? Perquè hi ha aspectes des de laborals, des de la feina, des de benestar, que poden afectar tot el que és la joventut, i amb una coordinació, doncs, en aquest sentit àmplia i positiva amb la resta de departaments, aquest pla local es pot fer, doncs, es pot anar, doncs, complint una sèrie de metes que ens hem marcat.
I la principal crítica que s'adreça al jovent últimament, no, els darrers anys, de manera molt reiterada, és aquesta passivitat que diuen que tenen els joves. Això s'ha detectat també des de la regidoria de joventut?
Bé, sempre diem que és un públic una miqueta volàtil, no? Ens hi costa que a vegades acudeixen a segons quines coses que s'organitzen des del puntet, però és veritat que cada cop hi ha un públic més fidel, hi ha una miqueta més d'implicació. No sabem si és realment, encara està per determinar, si és per la situació actual que n'hi ha, però sí que és veritat que cada cop ells més hi donen més de la seva part. Hi donen més de la seva part i també n'hi ha una implicació molt més àmplia per part de la regidoria.
Sí. Doncs veurem com evoluciona. De moment, aquest pla local de joventut per 4 anys per rebre aquestes subvencions que comentava, no?
Correcte.
Doncs, Cristian Fernández, moltíssimes gràcies per passar per la ràdio com a regidor de joventut. Que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
6 minuts i seran 9:15 i no abandonem l'àmbit del jovent, perquè el Consell Comarcal de la Selva ha contractat al llarg d'aquest semestre 5 lloretencs mitjançant el programa anomenat Fem Ocupació per Joves.
Aquestes persones treballaran en la disciplina de l'hostaleria, la informàtica i l'administració. El període de contractació d'aquests joves, edats compreses entre els 18 i els 29 anys, és de 6 mesos. Durant l'estada, a més d'adquirir experiència laboral, assistiran a una formació de 90 hores relacionada amb la seva especialitat.
En aquesta edició del programa, els responsables s'han marcat l'objectiu d'aconseguir un total de 25 contractes de joves en situació d'atur, en formació de secundària, batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà. Val a dir que aquesta fita s'ha assolit amb escreix, ja que a data d'avui només resta un contracte per adjudicar. Les empreses que integren aquest pla, que són tant públiques com privades, estan repartides per tota la comarca de la Selva. Ampliem la informació amb la tècnica del programa Fem Ocupació per Joves. Elisabet Estany, bon dia.
Bon dia.
Ho diem bé, 5 lloretencs han aconseguit ocupació gràcies a aquest pla.
Sí, efectivament.
I quines funcions duen a terme?
Nosaltres des del Departament de Promoció del Territori portem aquest programa i el col·lectiu de joves és un perfil diversos molt diferents. Concretament a Lloret, com dèieu, tres noies, tenen formació i experiència com a cambreres i estan treballant en el sector hoteler. Després, per altra banda, hi ha una persona, un noi, que ha fet el cicle formatiu de grau mig de sistemes microinformàtics i està treballant com a informàtic, com una botiga. I per últim, que s'ha incorporat aquesta setmana, una noia fent tasques d'administrativa, que també tenia experiència i té els estudis corresponents.
Uh-huh. Perquè com funciona exactament aquest programa?
L'objectiu principal és la inserció laboral dels joves. Aquest programa combina diferents accions perquè el jove pugui adquirir experiència professional en empreses a través d'un seguiment individualitzat, a través de tutories, orientació i formació. Hi ha la persona, el responsable, que fa aquest recolzament durant els 6 mesos que el jove està contractat. Aquest responsable és la persona que fa el tema de tutories amb l'empresa, és a dir, sempre l'empresa també està recolzada per part de l'administració i també la tutorització part del jove. El primer pas és detectar nosaltres, detectem la necessitat de l'empresa, vale? I veure una miqueta la descripció que vol cobrir aquesta empresa. Després cerca la persona, nosaltres a través de la xarxa CIO, és la nostra borsa de treball d'aquí al Consell Comarcal, publiquem l'oferta. Després els joves s'inscriuen i nosaltres fem una preselecció i finalment l'empresa és la que acaba de decidir.
Uh-huh. I no sé si han rebut alguna reacció d'aquests joves de Lloret que ja han començat a treballar, de si els estan anant bé, no sé si es fa un seguiment mentre són a l'empresa.
Sí, es fa un seguiment durant els 6 mesos i, per exemple, les tres noies que estan en l'àmbit de l'hostaleria, elles van començar el juny a treballar i de moment doncs tot funciona, estan molt contents. A més, és el que us deia, es fa una formació específica per cada feina i això també doncs, els ajuda per poder després desenvolupar millor les seves tasques a l'hora de treballar.
Uh-huh. I és fàcil trobar empreses que vulguin col·laborar també amb el projecte?
No és fàcil perquè és un programa bastant innovador, és el segon any i el fet de vegades doncs, d'haver-hi l'administració al darrere tira una mica enrere.
Uh-huh. En tot cas, com els convenceu, no? Què se'ls diu a les empreses perquè acabin acceptant?
Bàsicament, tenen dos avantatges. Un d'ells és que tenen a disposició joves amb una formació especialitzada, ja per la formació que nosaltres els hi donem, com també per la formació que ells ja tenen prèviament, i per altra banda reben un ajut econòmic, un ajut de gairebé uns 3.900 euros, per als 6 mesos del jove contractat.
Uh-huh. Doncs és bo de dir-ho també això. I els joves que s'inscriuen, que sol·liciten una d'aquestes feines, quins requisits han de complir?
Tots aquests joves han de ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Això des de qualsevol punt d'informació juvenil, per exemple el puntet, poden anar a preguntar-ho i allà els explicaran com i què han de fer. Després, aquests joves han de tenir entre 18 i 29 anys, han d'estar en situació d'atur i tenir l'ESO, batxillerat o un cicle formatiu de grau mig.
I dèiem que l'objectiu era aconseguir fer un total de 25 contractes.
Sí.
De moment només en queda un, tenim entès.
Sí.
Per tant, podem parlar d'èxit del programa? Ha funcionat bé?
Sí, 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 estem contents, ens ha costat, però és això, ens queda un contracte, tenim fins a... És a dir, si alguna empresa que ens està escoltant, si li interessa, tenim fins al 27 d'agost encara per poder contractar el 25è que ens queda. I si li interessa, que es posi en contacte amb nosaltres des d'aquí al Consell Comarcal i demani per promoció del territori.
Doncs fem extensa aquesta crida. Fins al 27 d'agost hi ha aquest temps per sol·licitar d'afegir-se a aquest programa.
Sí.
La intenció seria anar-lo repetint cada any?
Sí, 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 sí. La intenció és anar repetint. Aquest any hi ha 25 contractacions. I a veure per l'any següent.
I els joves, després d'aquests 6 mesos, pot ser que l'empresa se'ls quedi?
La intenció és, nosaltres, és buscar empreses que com a mínim tinguin, puguin cobrir aquests 6 mesos, a més, amb llarga durada. És a dir, que disposin després de poder contractar i quedar-se aquests joves si funcionen.
D'acord. Doncs agraïm moltíssim a Elisabet Estany tots aquests detalls. Com a tècnica del programa Fem Ocupació per Joves, ens alegrem que estigui funcionant bé la iniciativa i esperem que segueixi en aquesta bona línia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon
gràcies,
dia.
Moltes gràcies. Adéu.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat. La previsió meteorològica.
Ara mateix passa un minut de 9:15 i el que fem és recuperar la informació del temps amb en Miquel Bernis. Molt bon dia de nou, company.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia no tan diferent com esperàvem de l'anterior. A la tarda es repetiran altre cop les tempestes en molts sectors de la Catalunya central i en comarques del Prepirineu, i novament el desplaçament de les tempestes serà de l'interior cap a la costa. Per tant, no descartem del tot que pugui tornar a aparèixer algun ruixat aïllat a la tarda vespre al voltant de Lloret, tot i que el més probable és que això avui no passi, avui no es repeteixi. Esperem que al migdia sigui quan més predomini el sol, els núvols prims s'aniran esqueixant amb el pas de les hores i, per tant, al centre de la jornada és quan més clarianes hi haurà. Després tornaran a augmentar els núvols, com dèiem, a causa d'aquestes tempestes que es tornaran a formar a l'interior. De cara als dies vinents, demà esperem menys inestabilitat, més predomini del sol, però altre cop dissabte els ruixats s'han de tornar a formar, probablement més concentrats a l'oest, més en sectors del Pirineu Occidental, Prepirineu, per tant, més difícil que s'arribin a acostar a la costa durant el dissabte, que es preveu amb molt més sol que no pas núvols. I, de fet, a partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve, el temps ha de ser molt estable i sense grans nuvolades ni al Pirineu ni tampoc a la costa. Pel que fa a temperatures, aquest migdia el termòmetre es quedarà una mica més curt que no pas ahir, però demà i dissabte els termòmetres s'enfilaran fins i tot més que en dies anteriors i, per tant, esperem un pic de calor de la setmana aquest divendres i dissabte. Diumenge, dilluns, tornarien a baixar els termòmetres. Destaquem també que el cap de setmana probablement aparegui puntualment la tramuntana. Entre dissabte, última hora, i diumenge es deixarà sentir en molts sectors de l'Empordà i també fins i tot del sud de la Costa Brava.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
El síndic de Greuges intervé en l'afer de l'aigua contaminada i investigarà aquests fets. Ho expliquen tant el diari de Girona com el diari El Punt a la seva portada amb titular destacat. S'ha adreçat al síndic als ajuntaments afectats, a l'empresa concessionària del servei i a l'Agència Catalana de l'Aigua per saber què han fet per solucionar el problema dels herbicides. D'altra banda, El Punt també destaca a la primera pàgina que tomben a Blanes el pla de l'oposició per garantir l'habitatge. L'equip de govern descarta municipalitzar la borsa de lloguer i sancionar l'ús fraudulent dels pisos turístics. Els 8 grups aproven compromisos per combatre la pobresa energètica i ajudar els nouvinguts. 30 anys del celler, el germà Roca quan la cuina toca el cel. És el reportatge que ofereix sobre gastronomia al Punt i que la portada acompanya amb una fotografia dels tres germans que apareixen en aquest cas el 2015 celebrant per segon cop el títol de millor restaurant del món. També en la portada del Punt, signat el conveni per desencallar el Parc Central de Girona. Avui al vespre hi haurà un acte de protesta pels 8 anys d'obres. També és notícia que faran un nou local social a l'estadi de Vilatenim i que s'han detingut els motoristes atracadors de gasolineres. En esports, al Punt destaca Joel González, que està a punt de fer història a Rio. L'altempordanès s'estrena avui amb l'objectiu de repetir l'or de Londres. D'altra banda, en el diari de Girona també hi llegim que ha mort Víctor Mora, pare del Capitán Trueno i molt vinculat a l'Escala. Autor de novel·les, còmics i contes, ha mort als 85 anys. Adif signa el conveni per desencallar la reposició del Parc Central. També explica el diari de Girona que hi ha agricultors que volen que els caçadors facin més batudes de senglars a la nit. En l'àmbit cultural, Status Quo tanca un festival de Cap Roig de rècord. Per primer cop ha superat els 45.000 espectadors i l'ocupació arriba al 96%. I en esports, amb una fotografia ben grossa en aquesta primera pàgina del diari de Girona, el primer títol de la temporada pel Barça, que va guanyar ahir el Sevilla 3-0. Un doblet d'Arda Turan i un tercer gol de Leo Messi permeten al Barça guanyar la Supercopa d'Espanya.
Fem un recull de la resta de diaris, les portades, els titulars d'aquests rotatius. Comencem pel Periódico. Llegim, segueix el bloqueig. El País, Rajoy es resisteix a cedir i creix el risc d'unes terceres eleccions. El Mundo, Rajoy refreda els pactes i es prepara per unes altres eleccions. El diari La Razón, Rajoy trasllada la pressió a Sánchez i li demana data per la investidura. El diari ABC, Rajoy evita activar la investidura sense el concurs del PSOE. El diari Ara titula la seva portada Rajoy fa esperar Rivera i Sánchez resisteix en el no. La Vanguardia finalment titula la seva primera plana Rajoy mira de negociar amb Rivera al marge de les seves exigències.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui a primer cop d'ull no hem trobat cap referència al nostre municipi en els diaris que hem consultat.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els caps de setmana del mes d'agost teniu una cita amb el cicle de concerts Música a Santa Cristina. Aquest divendres veniu a escoltar Guillem Soldevila.
Música a Santa Cristina. Entrades anticipades al Museu del Mar. També a taquilla el dia del concert. Més informació a musicasantacristina.org.
Sossegat, germà meu, el temps guareix totes les ferides. Encara que la terra s'apressi, la lluna sortirà després del sol. La lluna sortirà després del sol.
Dos quarts i mig de nou del matí estem escoltant de fons a Guillem Soldevila, que actuarà demà divendres en el marc del cicle de concerts Música a Santa Cristina. Després de les audicions dels Lacs en Busto i la vella Dixieland i els Barnets, serà el torn del músic, cantant i compositor Guillem Soldevila. L'artista menorquí, a qui estem escoltant de fons, presentarà les cançons del seu tercer disc, titulat Amor a Mort. El recital comença a 10:45 de la nit a la plaça del Pi. Les entrades, en aquest cas al preu de 10 euros, es poden adquirir de manera anticipada al Museu del Mar i també el mateix dia a taquilla, allà mateix, al paratge de Santa Cristina. I el que fem és fer un tastet previ a l'audició de demà parlant amb el mateix músic. El tenim al telèfon, Guillem Soldevila, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què és el que podrem escoltar aquest divendres a la nit a Santa Cristina?
Bueno, serà un concert, bueno, per una banda bastant íntim, però per l'altra banda també em sembla que el més intens possible, no? És cançó d'autor, però jo crec que és una cançó d'autor amb influències diverses i podreu sentir uns quants poemes musicats de poetes catalans com, bueno, com Miquel Martí Pol, per exemple, i després algunes cançons meues també i alguna versió fins i tot.
Per tant, molta barreja, molta cosa.
Sí, bueno, vindré acompanyat, bueno, jo cantaré, tocaré la guitarra acústica, vindré acompanyat de dos músics, un corista amb guitarra acústica de 12 cordes i un cello. I bueno, jo me sembla que serà un concert que pot agradar fins i tot a gent que no conegui la meva música, no? Intent sempre fer també algun parell de cançons que la gent conegui una mica i tal, vull dir que espero que vengui molta gent en aquest concert.
Acostumeu a actuar junts amb els altres dos músics o normalment vas per solitari?
Bueno, jo tinc diferents formacions. Ara, per exemple, ara mateix estic al Cudi, vaig tocar aquí a Mallorca i vaig tocar en solitari, però després me'n vaig a França i vaig amb dos músics més diferents. Però bueno, amb en Miquel i en Edmond, per exemple, amb aquesta formació que vindré a Santa Cristina, bueno, és una formació que ja hem fet alguns concerts i realment funciona molt bé, hi ha molta química i ens fa molta il·lusió aquest concert.
I quines diries que són les teves influències?
Molt diverses, molt diverses realment. Jo el que he fet, a veure, per una banda m'agrada molt la música instrumental, és una cosa que també jo faig, música a bandes sonores, però els meus, no sé si per com a referència, els meus ídols musicals, tindria a dir que són gent com guardant les distàncies absolutament, no? Però Peter Gabriel m'agrada moltíssim, o Sting, més propers potser Lluís Llach, que per cert en Lluís Llach va ser una de les persones que m'ha seleccionat una sèrie de cançons per el seu Premi Miquel Martí Pol també, i no sé, realment és mal de definir, no?, posant etiquetes i posant noms. Un fa el que realment li surt de dins.
Uh-huh. I parla'ns una mica de la trajectòria de Guillem Soldevila en el món de la música.
Mira, jo vaig començar de molt petit, aquí a Menorca. A Menorca he fet moltíssima feina, he fet moltes coses. I vaig començar amb un grup que érem el grup més jove de la illa fa uns quants anys. I després he anat fent moltes coses. Jo discos propis en tenc tres. Aquest darrer, bueno, sentat segon, un que es diu Nura, on vaig musicar tot un llarg poema d'en Pons, un poeta menorquí que recomano profundament. I bueno, amb aquest dit sí que ja vam girar una miqueta més fora de Menorca, i ara aquest darrer Mora Mort també m'ho ha obert una miqueta més les portes. De fet, de cara a l'any que ve, tinc previst gravar un nou disc, aquest sí, tot de lletra i música pròpia.
Coneixes el paratge de Santa Cristina?
No.
No.
No. No, no hi he estat, però bueno, sí que vaig tocar a Blanes fa uns mesos i bueno, i me'n van parlar moltíssim, moltíssim bé. També he vist imatges i me sembla que encaixa, bueno, pot encaixar molt bé el que és, crec que el que faig amb el paratge també.
Uh-huh. Clar, és un paratge molt maco, però tenim entès que és habitual veure't actuar a la Cova d'en Xoroi de Menorca, que per qui no ho conegui és un lloc impressionant, per tant no t'impressionarà, t'agradarà segur, perquè és un paratge molt i molt maco, però ja estàs acostumat a un nivell alt, diríem.
Bueno, sí, a veure, jo toc a molts puestos diferents. La Cova d'en Xoroi sí, és un lloc fantàstic de Menorca i tinc la sort de poder-hi tocar durant tot l'estiu, 3 dies per setmana, des de fa ja 3 o 4 anys. Però, bueno, per altra banda, una de les coses que més me motiven és poder tocar llocs diferents també, i sobretot també fora de Menorca, conèixer altra gent, nous públics. I jo ara, de fet, aquest darrer any he estat visquent a Barcelona, vull dir que m'estic movent bastant ara per Catalunya, a part de Menorca i Balears també.
Uh-huh. I el perfil del públic que sol gaudir de les teves actuacions com és?
Sí, és bona pregunta, perquè realment me la qüestiono molt, no? Això perquè veig tot tipus de públic, és una passada, no te sabria dir, perquè hi ha gent jove que disfruta amb els concerts, però després també hi ha tot tipus de gent. Aquest disc Nura que vaig fer, per exemple, fa 3 o 4 anys, clar, amb tot el tema poètic també doncs va connectar bastant amb gent més adulta, per exemple, no? Però reconec que després hi ha altres cançons, com La lluna sortirà després del sol, o cançons així més, que també és una part de jo, no? Més fresques, més poperes, de qualque manera, que també veig que connecten amb gent més jove que jo, fins i tot, i bueno, hi ha una varietat, i és una cosa que, per cert, me fa sentir molt, molt bé, veure que hi ha aquesta varietat.
esperem que també hi sigui aquesta varietat demà a la nit al paratge de Santa Cristina. Deies que hi ha algú, que també musiques alguns poemes o que fas algunes versions. Què és de la música que la gent pugui conèixer o dels poemes que la gent pugui conèixer, què hi trobarem?
Bueno, dels poemes, realment pot ser que sí que coneguin alguns. Per exemple, un de Salvador Espriu, que es diu A la vora del mar, que és un poema preciós, i de fet aquesta va estar seleccionada en el Premi Miquel Martí Pol l'any passat. Però bueno, me referia també que potser faré algun parell de versions de cançons que no són meues. El que clar és que si ara ho dic per la màgia.
Doncs no ho direm.
Hi ha una cançó que és molt coneguda, de fet, i està molt bé perquè tothom acaba cantant i es crea un ambient molt, molt, molt xulo.
Doncs no ho revelarem, deixarem que la gent vingui a Santa Cristina demà a la nit. I abans d'acomiadar-nos, Guillem, convida els nostres oients a venir al concert.
Bueno, serà un autèntic plaer que vingueu tots a Santa Cristina demà. Vindrem amb moltíssimes ganes i molt motivats amb els meus músics a oferir un concert proper i a la vegada intens, i espero que emocionant també, així que no hi falteu, allà mos veiem.
Doncs ens veiem a Santa Cristina. Guillem Soldevila, que vagi molt bé l'actuació aquí a Lloret de Mar, i sobretot per part nostra, moltíssimes gràcies per haver atès la ràdio de Lloret.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
9:45 i toca canviar de tema. Lloret de Mar tornarà a ser present al Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC. Aquest any hi participa a través de dues obres, Els boscos d'en William, de la lloretenca Quantus Teatre, i El mirall de Blanes, i Código Alfa, de Corset Teatre, formació sorgida a l'Aula Municipal de Teatre de Lloret. Les representacions tindran lloc els propers 25 i 26 d'agost al Teatre Municipal de Girona.
A més, Lloret torna a participar a la xarxa FITAC als municipis, de manera que el dissabte 27 d'agost acollirà la representació de l'obra Vital Cings de la companyia Galga al Teatre, al Teatre Municipal de Lloret. És una obra inspirada en l'atemptat que va tenir lloc l'any 2009 a Israel en un bar per a adolescents homosexuals situat a Tel Aviv.
Companyies teatrals d'11 estats diferents fan una estada a les comarques de Girona al llarg d'aquest mes d'agost per participar en la 16a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona.
El certamen té lloc del 23 al 27 d'agost i acollirà més de 29 espectacles.
A poc menys d'una setmana perquè comenci a caminar el festival, saludem el seu director, Martí Pere Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia, companys, com esteu?
Com van els preparatius?
Bé, estem en aquell punt que sembla que ja ho tenim tot una mica allò preparat. El que passa que sempre amb teatre amateur és una... jo sempre dic el mateix, que fins que no veig arribar totes les companyies entrant per la porta de la Casa Cultura no em quedo tranquil, perquè sabeu bé que amb teatre amateur no s'estableixen relacions contractuals, sinó que són pactes, i en aquest sentit gent que ve de molt lluny, gent que es paga el seu viatge, gent que han d'aconseguir visats, gent que té tota una feinada per fer per arribar a Girona i a tots els municipis que programem. Per tant, en principi ho tenim tot bé, però el dia 23 t'ho explico.
D'acord, esperem que sí, no, que sí, que hi ha una trajectòria al darrere força llarga, dèiem que és la 16a edició, sí. I a més també és força llarga ja la col·laboració amb Lloret, no?
Bé, Lloret ja és dels municipis històrics i jo sobretot hi tinc un apreci especial, perquè en cap moment, sempre que hem proposat coses des del FITAC, ha sigut un ajuntament obert a qualsevol proposta. Recordo molt bé la proposta de la coproducció que vam fer amb Rússia, que va ser un èxit total, i que això també ha creat vincles amb gent de Lloret, que crec que encara hi ha amistats i gent que s'escriu i que es veu. Però bé, en tot cas, Lloret és un poble que el teatre el té molt present, no? I en aquest cas coincideix per tres parts, no? Ho heu explicat molt bé al principi, aquesta col·laboració, que em fa també molta il·lusió que les companyies s'ajuntin per fer coses, Quantus i el Mirall, amb aquest Boscos d'en William, i també el Corset Teatre, que nosaltres no els coneixíem i ens fa molta il·lusió tenir-los, no? Sí que és cert que heu dit que actuaven al Teatre Municipal, i Corset Teatre actua al Pati de les Magnòlies el dijous a les 9 del vespre, i Els boscos d'en William és divendres a les 7:30 al Teatre Municipal.
Ah, ho corregim.
Sí. I bé, l'obra que veureu aquí a Lloret, de Vital Cings, de Tel Aviv, jo la vaig veure allà, i la veritat és una obra que a mi em va impactar. És cert que l'obra és en hebreu, i segurament hi haurà tot un procés d'explicació de tot l'argument. Nosaltres confiem molt en les llengües i per això som un festival internacional. A vegades els grups ens diuen hem de traduir coses, hem de fer... Jo crec que el patrimoni de les llengües l'hem de continuar treballant i saber que, doncs, que si al final tot ho féssim en anglès o ho féssim en castellà, ja no seríem tan internacionals. Per tant, aquest espectacle en hebreu, que s'entén molt bé, és un espectacle impactant. Jo em vaig quedar molt amb històries perquè està fet des de la pròpia associació de gais i lesbianes i transsexuals i transgèneres de Tel Aviv, que tenen una secció de teatre molt important i ells toquen aquests temes, no?, per fer una mica de sacseig a la societat. I aquest impactant succés que els hi va passar l'any 2009, ells m'explicava el director que els va agafar, doncs, treballant en una obra de teatre i van creure que en aquell moment que estava passant això, mentre ells estaven fent teatre, que tenien companys en aquestes discoteques, doncs ho tenien que explicar també a través del teatre, no? Per tant, jo recomano moltíssim aquesta obra. Està feta per gent que no és professional, és una companyia molt, molt variada, gent molt jove i gent gran, perquè fan els pares i els fills. S'ho han treballat molt, han estat fent funcions per pagar-se el seu viatge, per tant, jo la recomano molt.
Doncs esperem que els lloretencs vagin a veure-la, que és l'obra que es farà aquí dissabte 27 d'agost. I també comentàvem que hi haurà Quantus Teatre i El Mirall amb Els Boscos d'en William i Curset Teatre amb Código Alfa. En aquest cas, a Girona, la intenció és no que hi vagin els lloretencs fins a Girona, sinó que aquestes obres es puguin veure més enllà de Lloret.
Sí. Sí, nosaltres tenim aquest espai del Pati de les Magnòlies, que treballem juntament amb la campanya de teatre de la Diputació, perquè creiem que és un espai que hi ha de quebre tot el que s'ha fet, tota la collita de l'any, per dir-ho. No? Nosaltres, en el Consell de Programació d'aquest espai, a part del factor qualitat, que el tenim en compte, també tenim molts altres factors. No? A vegades ens pregunten com és que, doncs, aquest grup, que és uns senyors grans que fan teatre en un poble, pot estar dins un teatre, un festival internacional que representa, que és el que ens portem i el que ens dona imatge. No? I a vegades penso que hi ha altres factors per programar. Hi ha el factor de la constància, el factor de... A vegades, fets concrets, hi va haver una companya que se'ls va faltar el director i van voler-hi fer aquest homenatge, jo vaig venir al FITAC i ho feu. Hi ha molts factors per estar dins d'aquest Pati de les Magnòlies i a mi em sembla que companyies noves que neixen una empenta perquè continuïn també hi són. Bé, és un risc per part del director artístic de fer aquest calaix de sastre, però sempre ens ha funcionat molt bé i t'he dit que el Pati de les Magnòlies amb les companyies gironines és l'espai amb més audiència del festival, quasi.
Uh-huh. I quina és la filosofia del FITAC? Amb quin objectiu va néixer ara fa 16 anys?
Doncs mira, jo ja em fa 12 que soc director, no sé si a vegades m'hauria de replantejar algun dia començar a pensar de donar sac nou a la direcció, però en tot cas, quan a mi se'm va cridar, la idea era una direcció professional al servei del teatre amateur. Al principi de tot això va costar una mica d'entendre els grups de teatre d'aquí, perquè entenien que potser el teatre amateur l'havien de portar els propis amateurs, l'havien de dirigir, no? Però és cert que la feina, l'esforç que costa organitzar un festival d'aquestes característiques que estem quasi tot l'any, doncs, pensant-hi, requereix moltes hores i potser penso que va ser encertada la idea de la Diputació de posar-hi un equip professional al davant, no? Però sempre pensant que és un festival internacional amb l'excusa de dinamitzar el teatre mateix de les comarques de Girona. Per tant, tenim aquesta doble vessant, no? A ensenyar-nos i però també dinamitzar-nos nosaltres, posant-nos aquesta, jo dic a vegades, aquesta cirereta al pastís de tot l'any d'haver treballat, doncs vinga, va, anem al FITAC. Bé, la idea és, amb aquesta excusa de convidar gent a casa, també dir-los, mireu el que fem nosaltres, no?
I la gent que ve de fora, quines sensacions sol tenir? Quines són les seves reaccions?
La veritat és que fer un festival a Girona és bastant agradable, en el sentit que és un marc que la gent quan aterra a Girona doncs diu, ostres, quina ciutat més agradable per estar-hi, per passejar-hi. I també, clar, tot ho tenim molt a prop, totes les anelles, tots els espais, Casa Cultura, Pati Magnòlies, La Planeta, La Mercè, el Refugi Enteri, el Teatre Municipal, Centre Cívic, tot s'hi va caminant. Per tant, és una anella cultural que els grups quan venen aquí doncs diuen, ostres, tot funciona com un rellotge, tot està molt bé, que malament que ho digui jo, no? Perquè estic al capdavant, però sí que és cert que tots, el problema que tenim que tots els grups internacionals que venen al FITAC volen repetir, i llavors, clar, quan els has conegut, els hem conviscut, perquè som un festival de convivència, dinem, fem la festa junts, clar, tornar-los i dir, doncs pues, aquest any no podeu, perquè clar, hi ha gent que ha de tornar, vull dir que l'ha de descobrir, no? Bé, en tot cas, diem, tenim un lema que diem que el FITAC enganxa i és totalment cert.
Però sí que ja es dona l'oportunitat de repetir algunes vegades o al cap d'uns anys? O...
Sí, repeteixen companyies. Tenim algun projecte, sempre ens agrada que alguna companyia internacional que ens agrada molt, ens agrada fer-li un seguiment. Això ho vam començar de fa molts anys i hem fet cicles de 3 anys amb companyies concretes que van, doncs, els descobrim, els diríem que tornen amb un espectacle nou i el tercer any fem una coproducció. Això va passar amb els russos, que van fer el Quijote i que van fer aquí Lloret. No? En tot cas, ara potser no ho fem en 3 anys, però 2 anys alguna companyia de dir, va, ens heu agradat molt, ens agrada molt el vostre rotllo que porteu, torneu amb una cosa nova, però llavors sempre la segona vegada ja s'hi han d'implicar d'una altra manera. És a dir, ja hi ha d'haver-hi una col·laboració amb gent d'aquí, ja hi ha d'haver una mica d'intercanvi, Sempre no tornen perquè sí. Per tant, sí que hi ha grups que alguna vegada que repeteixen alguns, però bé, sempre quan repeteixen és perquè volem fer una altra volta de cargol a la coneixença i a la part més de dinamització del teatre i embolicant gent d'allà i d'aquí perquè facin coses junts.
I d'on venen? De quins països provenen les agrupacions?
Aquest any, mira, tenim els diré tots, Senegal
més o menys
Senegal, Israel, Iran, Egipte, Polònia, Ucraïna, i llavors tenim una cosa molt interessant, que és un projecte que ja vam començar l'any passat amb el Corredor Latinoamericano, dins d'una cosa que vam fer, que és una xarxa de directors de festivals internacionals, que és Festival de Festivals. Allà va sortir la col·laboració de treballar amb el Corredor Latinoamericano. Aquest any tenim dos representants del Corredor que han organitzat una mostra de teatre llatinoamericà, que són 4 monòlegs, d'Argentina, Xile, Uruguai i Brasil, que els tindrem aquí al FITAC, i també aquest Corredor muntarà un despatx, aquests dos representants de la direcció tant d'Argentina com de Xile, que estan aquí, s'entrevistaran amb totes les companyies per conèixer el que estan al FITAC i les que vulguin també que vinguin de fora, que no estiguin programats també podran venir, s'entrevistaran amb ells per donar-los l'opció de dir, mira, nosaltres som aquesta gent, contacteu-nos, si teniu ganes de fer coses cap allà, doncs creem ja el vincle i intentar, doncs, bueno, el FITAC també és això, no?, crear aquestes passarel·les imaginàries perquè algun dia es puguin materialitzar amb algun intercanvi internacional també, no? Per tant, diria que les internacionals les he dit totes.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Esperem que segueixi sempre amb la mateixa força el FITAC, un festival de teatre internacional, de teatre amateur. A Martí Pere Ferrer, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls que ens has fet arribar. Esperem que vagi molt bé també aquesta 7a edició i tornarem a parlar.
Gràcies a la ràdio de Lloret, que sempre ens truca, i també a tot l'equip de l'Ajuntament de Cultura, que la veritat es tracta molt bé.
Ens ho recollim. Moltes gràcies i bon dia.
Adéu.
Torna al FITAC, el Festival de Teatre Amateur de Girona. Aquest estiu refresca't amb el millor teatre amateur del món. Del 23 al 27 d'agost a Girona i a 12 municipis més. Fes un glob de teatre, fes un glob de FITAC, amb el suport de la Diputació de Girona. Més informació a www.fitac.cat.
Dos minuts i mig i seran les 9. Deixem enrere un programa en què hem començat parlant de joventut, perquè el regidor Cristian Fernández ens ha donat els detalls del nou pla de local de joventut que es va aprovar en el ple del mes de juliol i que tindrà vigència durant els propers 4 anys. Segons Cristian Fernández, aquest pla recull les actuacions que s'han de dur a terme en diferents àmbits, per exemple, l'educació, el treball, la salut, l'oci o la cultura, tot relacionat amb el jovent. I també ha matisat que una de les principals preocupacions, si no la més preocupant pels joves avui en dia, és la recerca de treball i que en aquest sentit hi ha moltes eines que es poden oferir des de l'Ajuntament per ajudar-los a trobar feina. I també des del Consell Comarcal se'ls ajuda a trobar feina, perquè hem parlat amb Elisabet Estany, que és tècnica del Consell Comarcal, sobre un programa anomenat Fem Ocupació per Joves, que ha contractat a 25 joves d'arreu de la comarca de la Selva, 5 dels quals aquí a Lloret de Mar. Ha explicat que hi ha dues noies que fan de cambreres, un noi que fa d'informàtic, una noia que fa d'administrativa. Ens ha parlat d'aquest programa i ens ha comentat tots els avantatges que suposa tant pels joves que s'hi inscriuen com per les empreses que contracten aquestes persones durant 6 mesos, i si la cosa funciona després tenen l'opció de quedar-se'ls de manera permanent. A la segona part, fa pocs minuts, hem entrevistat a Guillem Soldevila, l'autor menorquí. És el convidat aquest divendres al cicle de concerts Música a Santa Cristina. Demà, a partir de 11:15 de la nit, se'l podrà escoltar a la plaça del Pi, presentant el seu últim disc, Amor a Mort, i també posant música a poemes i fent algunes versions que assegura que seran ben conegudes pel públic que l'acompanyi al paratge de Santa Cristina. I acabem de parlar ara mateix amb Martí Pere Ferrer de la 16a edició del FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que ben aviat ja comença aquí a les comarques gironines, i que Lloret un any més s'hi suma. Moltíssimes gràcies a tots. Tornem demà a les 8 en punt. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.